Avui tenim, finalment, els resultats d'aquesta enquesta que hem anat comentant aquests últims dies. De fet, sí, ara contestarem. De fet, ahir va ser el dia en què la vam presentar a l'audiència, diguem-ne, però els últims dies estava a la xarxa, sobre els telèfons. I, a més, intentarem esbrinar per què memoritzem i dictem els números de telèfon d'una forma o d'una altra. Gerard, bona nit.
Hola, bona nit.
5-3-5-3-4-5-6. Ella li podíem haver preguntat, també, cert. L'enquesta de Twitter ha donat per molt, eh?
Sí, mira, preguntàvem si quan dicteu el vostre telèfon dieu el número en grups de 3 números o bé ho feu amb un grup de 3 i la resta de 2. Per exemple, tu què diries? 647-24-55-46 o diries 647-245-546?
Jo el primer, 3 i després 2, 2, 2.
I això per què? Perquè de petit et vas aprendre el telèfon fix amb aquests ordres, per exemple?
Aviam. Podria ser, podria ara ser. La Rafela m'està complicant una mica. Però
i encara una altra cosa, una altra cosa. Tu què dius? 674-245-546 o dius 647-24-55-46?
Doncs faci una barreja.
Barreges unitats amb...
Barrejo, és curiós, barrejo, sí.
Dóna per molt, eh?
Sí.
I les opcions i respostes a Twitter encara són... Hi ha de tot, allà, és increïble.
Els resultats?
Mira, de 398 participants, el 73% diu que els agrupa de dos en dos i només un 27% dels que han respost diuen que ho fan en grups de 3.
I això per què, Gerard?
Bona pregunta. La xarxa tothom hi diu la seva, com sempre, però crec que, Kilian, que el millor és que ens ho expliqui una persona que en sap bastant d'això. Si vols, li pots preguntar a la professora de la Universitat Autònoma, Marta Portero, que és doctora en neurociència.
Bé, deixem la càrrega que descansi una mica, la gran Rafaela. Doctora Marta Portero, bona nit.
Hola, bona nit.
Escolta'm, per què ajuntem els números d'una forma o una altra? En el cas dels que ajunten primer 3 números i després faran grups de 2, és per tradició de quan eren petits?
Telèfons fixes.
Podria ser, no? Una cosa interessant per entendre com formem memòria és que el nostre cervell el que fa és connectar la nova informació que ha de retenir amb aquella informació ja emmagatzemada, amb els nostres coneixements previs. Això seria el que s'anomena un aprenentatge relacional o aprenentatge significatiu. Aleshores, si pel cervell, que això és una cosa que fa automàticament, li és més fàcil retenir lo nou amb allò que ja té emmagatzemat, que, per exemple, com bé dieu, no? Doncs, tradicionalment els telèfons els memoritzàvem els fixes, doncs d'aquesta manera,
resultarà sí.
D'aquesta manera perquè li semblarà que és molt més senzill, eh? És una manera d'optimitzar i busca sempre la manera més eficient. I per associació amb allò que ja ha fet prèviament, és de la manera que li és més fàcil.
Mm. Els que han triat l'opció de 3 en 3 són més joves i els que han triat l'opció de 3, 2 i 2 i 2 són més boomers o no té res a veure?
Ai.
A veure, jo crec, això com a hipòtesis em sembla coherent perquè podria tenir relació amb el que pensàvem de que els boomers doncs, tenim aquesta experiència prèvia d'haver recordat molts números de telèfon, perquè els que tenim ja una certa edat recordem molts números fixes que havíem après i que ens feia falta, doncs, perquè vivíem en un entorn que els utilitzàvem molt més. Ara amb el mòbil ja no marquem números de telèfon, sinó que els tenim tots guardats de manera automàtica.
Cert.
Aleshores, podria ser que per experiència prèvia ens fos més fàcil aprendre'ns-ho d'aquesta manera perquè tenim aquest viatge una mica del passat. Però jo crec que això ho sabrem si tornes a fer una pregunta i posem aquí una mica de ciència, no? A través de realment una mica de quantificar si realment és així, no? Així que jo crec que seria bo aquest petit estudi que has fet a Twitter, doncs, seguir per veure si hi ha un viatge per edat.
Hi ha una altra cosa que recordo que quan anàvem a l'escola apreníem algunes coses, les taules de multiplicar, en cantarella, cantades. I té a veure la cantarella, la facilitat de recordar un número d'una manera o una altra?
Mira, també és interessant pensar com al cervell li agraden tant les històries, les narratives, com les rimes, els poemes, les cantarelles, com bé dius, les melodies... I de fet, doncs, queden molt enregistrades o molt ben guardades a la nostra memòria. Fins i tot hi ha un efecte que s'estudia en memòria, que és aquest efecte de que no et pots treure la cançó del cap, no? Que et queda molt retinguda i costa molt d'oblidar. Aleshores, les rimes, les cançons, fins i tot les històries, és una manera fàcil pel cervell d'emmagatzemar aquella informació. Aleshores, són estratègies mnemotècniques que podem utilitzar i que tots hem facilitat, doncs, com bé dius, les taules de multiplicar o fins i tot tot doncs, conceptes complexes de química, no? Si els aprenem amb una cançó, queden també més fàcilment emmagatzemats.
I que anys després encara la cantes, tot i que no te'n recordis, bàsicament, si no tinguessis la cançó d'allò, Gerard?
Sí. No, així és, per tant, una mica el que realment recordem, memoritzem, són cantarelles, més que no pas visualitzar números.
Bé, en la retenció de dígits, al final, el teu cervell el que reté són significats, i es pot ajudar de la rima, la rima que utilitzem, que fins i tot a vegades, si intenteu traduir un número de telèfon que us heu après en català o en castellà, si l'intentem traduir a un altre idioma o en anglès, però que intentareu fer allò similar que t'has fet amb el teu idioma, no? Perquè el teu cervell treballa amb els significats, i si tu has après amb una rima i amb un ordre, intentaràs fer-ho similar.
I si entres tu en una manera de recordar-ho, això, conscientment pots dir ara ho vull canviar i ho aprendré d'una altra manera, o això és molt difícil?
És complicat. El nostre cervell memoritza per repetició, i si has repetit tantes vegades aquella estructura, aquell ordre, ho podem canviar. A veure, podem canviar, per sort el nostre cervell té molta plasticitat i som flexibles, però allò que has automatitzat, com més anys faci que ho hagis fet d'aquella manera, més et costarà. Seria un aprenentatge complex, perquè hauríem d'inhibir l'aprenentatge fet i fer-ne un de nou. Seria reaprendre aquesta estructura, però com tot amb repetició, amb repetició de la nova manera, per dir-ho així, podríem arribar a modificar aquella estructura. L'únic que ens caldria molta pràctica, perquè d'alguna manera el cervell tendirà a reproduir l'estructura inicial, però en pràctica podem substituir-ho, si és possible.
Però clar, això, per exemple, no? Ho tenim pels telèfons, amb aquesta fórmula, però és equivalent amb altres memoritzacions, per exemple, el DNI?
Diguem-ne que cada coneixement, cada idea, cada dígit, el cervell de nou busca, com per tu pot ser significatiu, com per tu pot ser més fàcil. Aleshores, és com si et diuen un número que és 007 i 1939. Doncs ràpidament tu aquests dígits ja els associes, no? 007, doncs potser ja estarem pensant d'alguna manera la pel·lícula, o l'any, doncs ens farà pensar en l'inici d'alguna guerra, el que sigui. Aleshores, ràpidament, per significat, ens va bé ajuntar-ho d'una manera o d'una altra. Aleshores, pot ser com el DNI, per facilitar-te la retenció, l'ordre sigui diferent, perquè potser t'és més lògic ajuntar aquells dígits d'una manera o d'una altra. Però una cosa que sempre farem, amb dígits més llargs de 7 a 10 números, serà partir-los. Fixeu-vos que és una cosa que el nostre cervell sempre farà, de segmentar-los. O de dos en dos, o de tres en tres, que és el més fàcil, el més habitual, i el que és més fàcil de retenir. Sempre el cervell farà agrupacions de dos o de tres. Aquesta metodologia que fa de manera automàtica és freqüent en qualsevol dígit. El número de compte, el número de sanitari, el DNI, el que sigui.
Hi havia un usuari de Twitter que deia que una manera que tenia per recordar era visualitzar el teclat. O sigui, el moviment que feia amb els dits a l'hora de teclejar, especialment, per exemple, a l'hora de posar un pin en un caixer automàtic.
Això ho fem molt, sobretot el que anava a dir, amb contrasenyes, no? Sí. Contrasenyes, amb caixers automàtics, si hem d'entrar un codi, ens en recordem, ens és fàcil de recordar els moviments, perquè és més fàcil, si tu aprens un moviment serà una seqüència i prou. En canvi, els dígits són quatre dígits, són quatre elements que has de retenir. En canvi, si pots agafar aquests quatre dígits que fan un sol moviment, és un element que has de recordar. Aleshores, de nou, el cervell intentarà optimitzar, i els moviments que implicarà només una imatge, no?, d'un triangle, tu saps que has fet un triangle, o una creu, o la imatge que tu et quedi, aleshores això, de nou, optimitzem, i sempre buscarà l'estratègia més fàcil, però des del punt de vista d'optimitzar, més eficient, podríem dir. I a través de la memòria espaial ens ajuda molt, seria una memòria visual, al final.
Moltíssimes gràcies per recordar-nos el poder que té el nostre cervell. Això m'ha portat a recordar aquella persona gran, molt gran, que li van posar un piano al davant, que tenia, crec que, Alzheimer, i només de veure les tecles al davant i del moviment dels dits li va sortir la música que probablement ell ni era capaç de recordar. És un vídeo que va tenir molta força a internet. És el record. I d'aquesta entrevista en tindrem un record molt gran. Moltes gràcies i molt bona nit. I farem la feina, recordarem els deures, segur,
Perfecte. Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
Bona nit.